Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, com esteu? Benvinguts a una nova edició del programa Persona i Vida a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Salutacions cordials al control tècnic Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. I aquesta setmana hem fet un canvi, avui és dijous, però parlarem de bioètica, pendents d'un canvi legislatiu pel que fa a la llei de l'avortament. Durant els propers minuts parlarem amb l'advocat i membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, Ricard Avilés, sobre el tema de l'avortament. I abans de començar, us recordem que podeu recuperar els programes emesos entrant al web de Ràdio Estel, www.radioestel.cat. Heu d'anar al programa Persona i Vida, Ràdio a la Carta, i us podreu descarregar tots els programes emesos des del febrer passat. Comencem recordant el contacte i ens hi posem de seguida amb les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 2777 o a personaivida@radioestel.cat.
La sanitat britànica oferirà a les dones amb risc genètic de contraure càncer de mama un tractament farmacològic preventiu. Es tracta del tamoxifen i el raloxifen, medicaments que fins ara només s'administraven quan la pacient ja havia estat diagnosticada i tractada amb quimioteràpia. La Gran Bretanya es converteix així en el primer país d'Europa on es recepta aquest medicament amb finalitats preventives. La Seguretat Social d'Anglaterra i Gal·les oferirà doncs aquest tractament a les dones de més de 35 anys que tinguin un risc entre alt i moderat de tenir càncer. Es calcula que se'n podran beneficiar més de 500.000 de dones. Escòcia, que té les competències transferides, i Irlanda del Nord estan estudiant aplicar també aquesta mesura. Segons l'Institut d'Excel·lència en la Salut i l'Atenció Mèdica, una pastilla de tamoxifen al dia durant 5 anys redueix, atenció, un 40% el risc de contraure càncer de mama i un 50% en el cas de les dones que ja tenen la menopausa. Es tracta d'un fàrmac barat i la seva administració permetrà a la llarga estalviar força diners a la sanitat pública al reduir el número de casos, segons afirmen diversos experts d'aquest institut. El raloxifen és una mica més car i s'oferirà a dones més grans, per les quals el tamoxifen presenta un risc més gran d'efectes secundaris, com ara càncer de coll d'úter o coàguls sanguinis. Recordem que el càncer de mama és el més comú al Regne Unit. Segons dades oficials, cada any 50.000 dones i 400 homes són diagnosticats per càncer de mama. I canviem de qüestió i també us expliquem que un nen de 3 anys ha sentit per primera vegada doncs, la seva veu, la veu del seu pare, gràcies a un implant auditiu. Va néixer sense poder sentir-hi i quan ho ha fet ho han gravat en vídeo. Li han implantat un dispositiu a l'orella que està en fase d'estudi per trobar solucions a la falta d'audició en infants. En Grayson participava en un assaig clínic i ha funcionat correctament. En activar l'aparell a un hospital que s'ha fet de Carolina del Nord, als Estats Units, el nen ha pogut sentir per primer cop la veu del seu pare. L'escena l'han pogut gravar en vídeo i es pot veure clarament la reacció que ha tingut l'infant. I acabem explicant-vos que un grup d'investigadors de les universitats de Múrcia i també d'Oxford han aconseguit dissenyar una nova teràpia combinada contra el melanoma, un càncer de pell molt agressiu que ha demostrat ser molt eficaç en assajos preclínics publicats a la revista nord-americana Cancer Cell. La teràpia ha demostrat la seva efectivitat independentment de la variabilitat genètica de les cèl·lules del tumor. En l'actualitat no existeix cap tractament eficaç a llarg termini per al melanoma metastàsic, ja que aquest tipus de càncer és resistent a la majoria de fàrmacs disponibles al mercat i actius contra altres tipus de tumors.
Persona i Vida, amb Gerard Carrión.
La L'estat espanyol és el país d'Europa en el que més augmenta el número d'avortaments, mentre que l'any 1990 es van practicar 37.000 avortaments, dues dècades després. Aquesta xifra es va disparar al 118.000, un 68,62% més. Segons els últims 10 anys, els avortaments que es practiquen a l'estat espanyol han augmentat una mitjana de 48.000 per any. Pel que fa a Portugal, aquest increment ha estat de més de 16.000 i el Regne Unit de 13.000. França, que és la nació europea on més avortaments s'han practicat a tot el continent, ha aconseguit reduir lleument aquesta xifra en l'última dècada. El rècord l'ostenta Romania, que entre l'any 2000 i l'any 2011 ha passat dels 257.000 als 101.000, un 60% menys, segons publica l'Institut de Política Familiar. I com us anunciàvem a l'inici del programa, avui a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona ens visita l'advocat i membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, en Ricard Avilés. Senyor Avilés, molt bona tarda.
Bona tarda.
I moltíssimes gràcies per seguir un cop més.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Parlarem de l'avortament, sí. I a més estem pendents de que s'aprovi doncs, una nova llei.
Exacte.
Que modifiqui doncs, positivament, sembla ser, doncs, la llei actual de l'avortament.
Sí. No, sí, no sabem encara quin tipus de llei serà, perquè el govern del senyor Rajoy doncs no ha presentat encara cap projecte. Normalment es presenta un projecte que es discuteix, però encara no sabem el què. Per tant, ara encara es rigeix per la llei orgànica del 2010, 2010 és el número de la llei, per tant, doncs té 3 anys. I, bueno, és una llei que, a diferència de l'anterior, que era per causes, aquesta és per setmanes, com ja sabem. És a dir, a partir dels 16 anys, doncs, es pot avortar d'una forma lliure, sense cap problema, sense cap inconvenient, sempre i quan, doncs, el fetus, la criatura, no estigui dintre de les 14 setmanes de gestació. I és una de les coses que, home, una noia de 16 anys, per exemple, pot avortar lliurement, es té que notificar al pare, o al pare o la mare, però, en canvi, si s'al·lega un criteri greu, pues no hi ha aquesta obligació. És a dir, escolta, és que el meu pare ens renyarà, no sé, suposo que pot ser una cosa més grossa.
Són molt immadures, en molts aspectes.
Bueno, una noia de 16 anys és una cria, no? Per molt dona que sigui, evidentment, però, bueno, però madurament... hi ha un dia de tot, no? Però vaja, en 16 anys doncs hi ha una certa immaduresa, però vaja, però ja és una persona bastant conscient, amb dintre el que cap, és a dir, depèn molt de les persones, de l'entorn. Evidentment ara cada vegada la gent és més immadura per una sèrie de circumstàncies, però bueno, però fins ara ho era més madura, no? I llavors doncs pues això, són 14 setmanes i poden ser 22 setmanes si hi ha algun risc per la mare o hi ha algun risc doncs, pel prenedor, per la criatura que porta dintre. No? És una legislació similar als de l'entorn. Per exemple, a Gran Bretanya són 22 setmanes per qualsevol motiu. A França són 12 setmanes. Però estem dintre d'aquestes 14. No?
El que és esgarrifós és que on més ha augmentat d'Europa...
Sí.
Pel que fa als avortaments, el sí. Número d'avortaments és a l'estat espanyol.
Sí, sí. Això no sé si pot ser pel motiu de la immigració o per quin és el motiu, però sí, efectivament, sí. Home, aquí hi ha una gran pressió, hi ha una gran... es promou molt el dret a l'avortament. Jo diria que inclús des de les institucions públiques es facilita bastant. I, efectivament, si ara fixa't, l'any 2011, estem al 13, però l'any 2011, que són les estadístiques que tenim, doncs clar, tu has dit molt bé, no? 118.000 persones, no? 118.000 persones, perdó, 118.000 persones avortades, 118.000 avortaments, doncs és una xifra enorme. I si es comparem a l'any 91, que hi eren 41.000, fixa't, de 41.000, pràcticament en aquests 20 anys...
Un 68,62% és molt.
Però és molt, bueno, però, ja a vegades pel percentatge no et diu res, però 118. A Catalunya estem a 22.614 avortaments l'any 2011, no? És a dir, i a vegades si ho comparem amb els suïcidis, per dir, home, no té res a veure, però sí que té a veure en quant a pressió psicològica, és a dir... el 2009, que és les estadístiques que tenim, doncs van haver 2.589, per ser exactes, suïcidis, que són persones que realment han tingut un drama personal enorme, no? Clar, l'avortament estava pensat en un principi també per aquestes persones que tenien un drama personal. Doncs mira, doncs són 2.500, 3.000, 4.000. Estem comparant a quan a drama personal, no? Però quan veiem que les xifres ja no són de 2.500, 2.600, que són moltes persones, sinó que passem a 118.000, dius, home, aquí hi ha algo que passa. Què és el que ha passat?
S'ha d'analitzar bé.
Pues el que ha passat és una banalització del dret de la vida. És dir, no es respecta el dret de la vida de la persona. És dir,
falta potser més pedagogia també a les escoles i defensar la vida.
Per suposat. O sigui, la defensa de la vida, aquesta cultura de la mort se'ns ha ficat dintre i l'acceptem plenament. I efectivament, no, a les escoles jo diria que, no sé si algunes potser sí, no? Però en general és un tema que no es parla. És a dir, de fet, l'avortament és un tema que quasi diria que tabú. No es parla, està mal vist parlar, no és políticament correcte, no és socialment correcte. Però jo diria que és de les coses que es té que parlar i es té que dir, no? Es planteja també l'avortament com si fos un dret de la dona, no? I l'avortament no és un dret, és a dir, perquè afecta una criatura, és a dir, inclús amb la llei actual tampoc és un dret. O sigui, és a dir, tu pots avortar fins a les 14 setmanes de gestació, no? Però després no, per què? Perquè consideren que a partir d'aquestes setmanes, doncs, el cos de la criatura ja està molt desenvolupat, ja es veu, inclús podria tenir intervencions quirúrgiques, Per tant, doncs, posen un límit. Però, clar, estan reconeixent que és una criatura, que és una persona.
Precisament, relacionat amb aquest tema, aquest nou partit que ha fet l'Arcadi Oliveres, la Teresa Forcades, hi ha un dels punts, no?, que parla de la llibertat del cos de la dona, no?, un dels punts dubtosos. Cal analitzar-ho bé.
A mi em sembla molt bé que la senyora, o les senyores, i els homes també, no?, perquè amb el seu cos facin el que vulguin. Però compte, és a dir, però és que el nadó, el prenadó, per dir-ho d'alguna forma, no és el seu cos. Fiquem un exemple, no? És a dir, hi ha mares de lloguer, és una cosa que cada vegada és més freqüent. Imaginem-nos que una parella fecunda una criatura, tenen un embrió, aquest embrió el posen amb una mare de lloguer, sí, l'inserten dintre del cos d'una mare de lloguer. I aquesta mare de lloguer, al cap de 3 mesos, dius, ostres, tu, mira, saps què? Ara vull avortar. Què dirien els altres? Perdoni, senyora, això no és seu, Això no és seu, això és una criatura que li han donat nosaltres, vostè no té llibertat, a part dels problemes contractuals que puguin haver, no? Escolti, no és seva, aquesta criatura no és seva. Efectivament, és a dir, un embrió el pots implantar a la seva pròpia mare, o la pots implantar amb una altra senyora, o pots implantar amb una altra senyora, inclús s'havia intentat, si no recordo, implantar-ho amb goril·les, perquè les goril·les no tenien problemes d'afecció a la criatura que naixia, no? Aleshores, què vol dir? Pues que és un ser independent. És a dir, que el propi cos, molt bé, hi havia algun filòsof, que ara no recordo el nom, que era teu, deia, miri, senyora, vostè, si no vol tenir fills, no els tingui. Ara, en el moment que el té que respectar. O sigui, aquesta és la regla del joc. O sigui, si tu tens una criatura, aquesta criatura ja no és teva. La tens que respectar. Tu no pots matar el teu fill, ni ara ni abans.
Però, quan escolta, hi ha un fetus i un embrió, hi ha vida allà.
Hi ha vida, i és un ser humà, no és una escarxofa, és un ser humà. Per tant, al moment que tu el tens, tens que ser responsable. O sigui, tenim que ser responsables d'aquesta criatura que tu has portat a la vida, com tots hem vingut així, perquè no venim d'una altra forma. Per tant, aquest és el que tenim que tenir en compte. És dir, que aquest ser que és petit té uns drets. Bueno, pues, i aquests drets són els que tens que respectar. És a dir, tu tens dret a avortar? No, tu no tens dret a avortar perquè aquesta persona ja no és teva, no és el teu cos, és absolutament independent, no? Certament, a partir d'uns moments determinats, aquesta persona necessita, pues, uns cuidados interns, igual que un nen quan neix el tens que abrigar i tens que ficar-li un gorro al cap, clar, perquè si no es mora. I d'alguna forma, el cos de la mare fa de dida, d'una dida prenatal, que pot ser el cos de la mare, com he dit abans, o pot ser el cos d'una altra senyora. Per tant, no és que sigui el teu propi cos. Neix en el teu cos, es desenvolupa en el teu cos, però no és el teu propi cos. No? Jo tindríem que tenir-ho en compte, no?
Doncs avui al programa Persona i Vida ens acompanya en Ricard Avilés, advocat, també membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, que des de l'associació fan una defensa aferrissada de la vida, organitzant xerrades molt pedagògiques adreçades a estudiants també de medicina i tothom que estigui interessat.
Evidentment, sí, és així.
Vostè creu que s'haurien d'endurir una mica les lleis? Per exemple, en recorda el cas del doctor Morín, que ha quedat absolt després dels crims, no? Que ha comès tants avortaments.
Bueno, jo no sé, no crec que sigui tant endurir la llei. Jo crec que no és el camí adequat endurir les lleis, no és, i posar la gent a la presó. No és, els metges que violen d'aquesta forma, com el doctor Morín, jo crec que sí que mereixien estar a la presó. Ara, no sóc partidari de que la dona entri a la presó, ni moltíssim menys. És a dir, inclús la legislació actual no entra a la presó, inclús si després de les 14 setmanes té una multa. No és aquest el camí. El camí, jo crec que és un altre. El camí és de promoure la defensa de la vida, promoure que la gent es doni compte de lo que és, que aquesta criatura és un ser humà i que mereix ser respectat, i després buscar solucions. És a dir, anem a veure, una senyora, una noia, queda embarassada. Doncs, bueno, estudiem el cas. Què et passa? No puc tenir la criatura perquè sóc molt jove, tinc 16 anys, o 14 anys, o 13 anys, o 15. Bueno, doncs escolta, doncs, t'ajudem a que la tinguis i la donem a adopció a través dels organismes de la Generalitat, com es ve fent, no? O, doncs, bueno, és que no el puc tenir, o jo volia tenir-lo, però no tinc diners. Bueno, doncs, hi ha residències. Mira, aquí, a Catalunya i a Espanya, no? Hi ha dues institucions espanyoles, que és Fundació Provida i Red Madre, que estan a tota Espanya, que estan disposades a ajudar a qualsevol persona que tingui que estigui embarassada, en qualsevol tipus i de qualsevol manera, és a dir, el que necessiti. I després hi ha Fundació Lema, que també és el mateix, bueno, que també busca el mateix objectiu. Hi ha residències per embarassades, una que es diu Santa Eulàlia i l'altra que es diu Santa Isabel, aquí a Barcelona. És a dir, que la persona que vol ajuda la té.
Precisament, senyor Vilés, el president de la Fundació Red Madre, Antonio Torres, ha fet una denúncia, no, de les escasses polítiques que ajuden a la maternitat.
És el tema.
Jo crec que arriben molt poques ajudes.
Aquest és el tema. Ajudem a les persones que estiguin necessitades. És a dir, i el que passa que es busca el camí fàcil, i hi ha una indústria de l'avortament, hi ha un gremi d'avortistes, d'empreses d'avortament, és a dir, de clíniques avortistes. És a dir, és un negoci, això no tampoc ho tenim que perdre de vista.
Hem fet una ullada per internet i realment sí que n'hi ha moltes.
Hi ha 30.000 clíniques i preus baratos. És un negoci, no? I aleshores, doncs, i aquesta gent no els importa un pito la vida i els importa un pito la dona. És el seu modus vivendi, no? Per tant, a mi em sembla que aquí és on tindríem que sí. El que tenim que fer és intentar seriosament, és a dir, anar a buscar ajudes. És a dir, a veure, treure l'avortament de forma directa és una cosa molt difícil, eh? I el govern el que farà serà per causes. Jo sóc de l'avortament, el meu criteri és l'avortament zero, hi ha que buscar, perquè avortar sempre és matar una persona, una criatura, per petita que sigui. Però sí que hi ha que buscar solucions civilitzades, i a més l'avortament és la solució fàcil, que no sempre és la millor, i no és una solució civilitzada. Busquem la defensa de la vida. I a més creiem, pensem una cosa, estem creant una mentalitat de que la vida no té importància, i ara són els seus petits, i després seran la gent gran, els vells, i després què passarà? Doncs no ho sabem. És a dir, clar, si tu no vas defensant la vida, la defensant la vida de l'altre, que és el que el dret busca, defensar la vida de l'altre, és a dir, això cada vegada és més gran, i cada vegada, doncs, bueno, podem arribar a que tornem a l'època del nazisme, tornem a l'època del comunisme, de l'Stalin, del Lenin, en què la vida humana no valgui absolutament res. I tots aquests triomfs que han tingut del dret de la persona es vagin perdent per desídia nostra.
Senyor Vilés, continuem de seguida, fem l'aturada, com fem sempre de costum, donem el contacte del programa per si hi ha algun oient que l'engresquem que ens faci arribar algun comentari, algun suggeriment, alguna proposta. Sempre seran benvingudes i continuem de seguida.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Continuem a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb el programa Persona i Vida, patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. El tema que ens ocupa avui és el tema de l'avortament. Estem pendents d'un canvi legislatiu a l'Estat espanyol i ens acompanya l'advocat i membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, el senyor Ricard Avilés. Senyor Avilés, ens queden encara 5 minuts de programa.
Sí.
Continuem donant dades. Parlem una mica pel que fa al nivell d'estudis. Sí. Les noies que tenen el nivell més baix d'estudis són les que avorten amb més facilitat.
Sí, això és el que ha sortit, efectivament. Bueno, això ve a reflectir de que hi ha unes polítiques, o sigui que l'avortament d'alguna forma és, i es planteja, com una política d'anticoncepció. I aleshores, doncs, les persones que tenen menys estudis, moltes d'elles suposo que són doncs, latinoamericanes, doncs no, per les raons que siguin, doncs no han pres, no prenen aquestes pastilles que són la RU o aquests altres mitjans anticonceptius, és a dir, que sí que ho fan, suposo, les persones que tenen una major educació. Una educació. És una llàstima, de totes formes, dir que la persona que tingui més educació coneix més les triquiñuelas, podríem dir-li.
I que hagi de recórrer...
Hagi de recórrer això, no? És a dir, això ens vol dir una cosa, és a dir, si hi ha tanta gent que pren la pastilla, la RU, o que hi ha mètodes anticonceptius que són abortius, la quantitat d'avortaments que no sabem pot ser enorme. És a dir, que si els legals, per dir-ho d'alguna forma, els oficials, els externs, són 118.000, els altres poden ser molt grans. Torno a insistir, imaginem-se, hi ha una autèntica massacre d'embrions, de sers, en les primeres setmanes de vida, en els primers dies de vida, però que viuen. Per tant, jo crec que sí que tindria que haver una major educació, però l'educació, com dèiem abans, té que ser al revés. És a dir, té que ser una educació de respecte al ser humà i de solidaritat. Fixem-nos en un tema. Hi ha molts pares que volen adoptar criatures. Però si aquestes persones que es veuen amb la necessitat, perquè jo ja sé que l'avortament no a ningú li plau, ni moltíssim menys, però que es veuen amb aquesta necessitat més o menys forta, més o menys sèria, de no poder tenir la criatura, doncs, escolta, doncs busquem la forma de donar-la en adopció. I jo a vegades, quan veig una noia joveneta que ha tingut una criatura, doncs li dic, escolta, noia, felicitats, i si soltera, evidentment, no? Felicitats, perquè has defensat la vida del teu fill. I aquest criteri jo crec que el tindríem que difondre. Escolta, felicitar aquestes noies que no han volgut avortar, felicitar-les, però efusivament, molt bé, tu, molt bé. I aquesta criatura la pots donar en adopció amb una altra persona o la pots tenir. I crec que això és el que hauria de fer. O també es poden fer, com es diu, amb acollida. Ja no la puc cuidar.
Centres d'acollida.
Centres d'acollida, bueno.
Fa uns dies el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, parlava que la llibertat aquesta de les primeres 14 setmanes, que és contrària a la doctrina del Tribunal Constitucional.
Efectivament. Sí.
Escoltem, senyor Avilés, si li sembla al ministre, i ho comentem.
Sí.
Una libertad absoluta, tal y como existe ahora mismo en las primeras 14 semanas, es contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional deja muy claro que siempre tiene que haber un conflicto y que cuando existe ese conflicto, el legislador tiene que establecer cómo se resuelve.
Vostè, com a advocat, senyor Avilés, què ens podria dir?
Home, el que tindria... Jo el que dic és que, ho he dit abans, jo crec que amb l'avortament tindríem que anar a l'avortament zero. És a dir, jo sé situacions molt greus, per exemple, una noia que ha estat violada i que tingui la criatura, que són pocs casos, però amb aquesta persona, escolta, que la criatura que portes dintre, que no és teva, que hem dit abans, no té cap culpa. I ja sé que això és dolorós, però no fem un doble crimen, és a dir, el crimen que una noia que l'han violada, que l'han forçada, que això és un crimen, i el crimen de la criatura, és dir, home, no castiguem aquesta criatura, tenir-la i donar-la en adopció.
Una altra de les dades també que es desprenen d'aquest estudi és que el 36% de les dones que van interrompre la gestació ja havien avortat anteriorment,
sí,
també,
sí.
Això és preocupant.
És que al final és un mètode de concepció, és a dir, d'anticoncepció, és a dir, és una banalització de la vida, i aquest és el problema greu. No ens donem compte d'aquest problema greu de que la vida d'una persona, si em molesta, pues desapareix, o té que desaparèixer. Bueno, pues això, ens estem creant una generació, clar, nosaltres som una generació que hem viscut amb uns drets, però les generacions subsegüents, si neixen amb aquesta mentalitat de que el dret a la vida vos depèn si em molesta o no em molesta, si és fàcil la mato, si no és fàcil, no, perquè al fi i al cap s'avorta perquè és molt fàcil.
Ricard Avilés, hem escoltat el temps,
sí.
Sentim la sintonia del programa. Moltíssimes gràcies un cop més per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Bona tarda.
I fins aquí una nova edició del Persona i Vida. Salutacions cordials al control tècnic d'Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. Que acabin de passar una molt bona tarda i tornem dimecres quan passin 5 minuts de les 6. Que vagi bé, adéu-siau.